Continua l'espai interreligiós a Nova Ràdio Lloret. Avui és dissabte, dia ja 18 de febrer, i en els pròxims minuts saludem el rector de la parròquia de Sant Romà, és mossèn Josep Maria Castellà. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Punt de partida, com sempre, la reflexió que hem escoltat dins del magazín Església Viva de monsenyor Francesc Pardo.
Sí, el senyor bisbe aquesta vegada ens ha posat un tema d'alt voltatge, diria jo, eh? D'aquells que compta que t'hi pots rampar.
Toca ell... el vora viu.
Sí, sí, sí. Bueno, passa una cosa, i és que ell... Ara és fora, el senyor bisbe. En aquests moments és d'això, és a Jordània. Ha anat amb una peregrinació de gent d'aquí del nostre bisbat i va deixar això ja parlat i apuntat, que li havia caigut a les mans un llibre i es veu que el va tocar molt, això del vora viu, que dius tu, Josep. No? El títol del llibre era aquest, no? Humans o posthumans. Dius, vale, Déu-n'hi-do, no? Posthumans. Ara, tot sempre hi ha post, no?
Sembla apocalíptic.
Sí, o més que apocalíptic, seria de dir, estem donant uns passos agegantats endavant que tot ens queda antic ja. Mm-hmm. Inclús la humanitat. Dius, vale, uf. Inclús aquest títol llavors porta com un subtítol, que encara és més esfereïdor, no? Que diu... Podem jugar a ser Déu? Dius, onda? Déu-n'hi-do. Va forta la cosa, no? Bé, el senyor bisbe doncs, ens diu que s'ha llegit aquest llibre i l'ha fet reflexionar. Són tot una sèrie d'aportacions, no és pas tot un estudi, tot una tesi, ni un assaig. És més que tot una col·lecció d'opinions diferents. I ell... Surten passant això i ens fa aquesta reflexió, no? Diu, a veure, és que tot va tan ràpid, és que el món va donant voltes i canviant que posthumans, què vol dir? Que hem deixat la humanitat enrere? Vol dir que aquella cosa que, del qual doncs, ens fèiem tan ofenors de dir, sí, som humans, eh? Recordem programes com Persones Humanes. I encara recordo diumenge passat amb el meu nebot que deia, bé, això és, doncs, reduplicar la cosa, perquè si un és persona, és humà. Uh-huh. I si no és humà, no és persona. Persones humanes. Ho teníem com el més gran. I ara diu, no, ara ja hi ha el posthumà. Què vol dir tot això? Doncs, mireu, sembla com si la ciència ens estigui passant al davant. Com si la ciència... ens deixi endarrerits a tots i, per dir-ho amb un acudit, no? Ara els miracles ja no els fa la Mare Déu de Lourdes. Ara els fan els científics, per dir-ho d'alguna manera, eh? Amb perdó de tot, però ja no és exclusiva doncs, de coses així espirituals i miraculoses. No. Els investigadors, els científics, els metges... estan fent virgueries. I això, jo penso que ens ha d'omplir de satisfacció i estar molt contents. Penso, doncs, que s'està donant uns passos endavant molt grans. Però, esclar, segons com, el concepte de persona humana està quedant antiquat. La persona humana, què és? Hi ha un pas més endavant? I el senyor bisbe doncs, es anava donant així algunes coses que ha tret del llibre. Diu, la capacitat científica del millorament humà posa en risc l'existència de l'espècie humana. Diu, ei, què passa aquí? O sigui que aquella espècie humana que teníem nosaltres amb els nostres valors i amb les nostres virtuts i tot això, està en risc. Pot ser que estigui en mans dels científics, doncs, com si fossin uns nous déus, de fer una nova creació, de fer una nova humanitat, de fer una cosa completament nova. Una altra de les frases que el senyor bisbe ens recordava era «Estem preparats per assumir tots els avenços de la ciència que modifiquen la naturalesa humana? Esclar, fan posar una mica la pell de gallina tot això. Ai, mare, diem, que no se'ns escapi de les mans, no? Jo penso que hi ha coses ben, ben positives i interessants. Mira, abans una parella deia, per exemple, no podem tenir fills. I ja està, no podien tenir fills. En canvi, ara hi ha tantes possibilitats. Hi ha tantes maneres, doncs, de recórrer a la ciència, de buscar els ADNs i la participació de l'un, de l'altre i tot això, i facilitar que aquella parella puguin ser pares.
L'Església no està precisament a favor de segons quines tècniques, eh?
Perquè hi veu un perill. Diu, tot el que sigui fer possible, doncs, la vida en les persones, doncs, fabulós, estupendo. Totes les millores que puguin haver-hi en la salut, tot el que pugui haver-hi en eliminació de discapacitats. Fabulós, sí, sí, no ens podem pas posar en contra, però atents. I aquí està una mica el crit d'alerta, el crit profètic, no, de dir que no siguin tots aquests avenços científics uns recursos a l'abast només d'uns, dels més rics, i puguin fer com una mena, doncs, de situar-se en una classe superhumana per sobre i trepitjar els de baix. Uh-huh. Compte. Fa anys que ja s'havia parlat, no?, de si alguns volien fer una superraça. Ja, doncs, algun eixelebrat ho havia provat intentant matar els que no eren de la seva.
Sí.
No, però ara, doncs, s'hi va per una altra banda, de dir, fem una selecció. Fem una selecció perquè, és clar, doncs ara poden haver-hi infants a la carta. Jo el vull així, amb els ulls d'aquest color, amb el cabell així, i remenant... A veure, jo no hi entenc gaire de tot això, eh? No he estudiat mai ciències, però fent tota classe d'invents, poden arribar, potser, doncs, a dir, mira, el nostre fill volem que sigui així, així i així. Això és jugar a ser déus, com el subtítol d'aquest llibre, no? Si un dels perills podria ser aquest, eh? I el senyor Bisbe, doncs, el feia ressaltar. Que no sigui, doncs, perquè una classe, els rics, doncs puguin situar-se més amunt que els altres i sotmetre en els pobres, sotmetre en els que no tenen les possibilitats aquestes. Llavors, ja estem fent aquí un racisme, eh? Que no es pretengui produir uns individus, una raça superior, que puguin ser més ràpids, més forts, més obedients, més com uns robots. Uh-huh. Clar, podria haver-hi també tot un tipus de treball així de laboratori per anar ideant un tipus de persones. Hem vist pel·lícules que... Pel·lícules, només, per tant, ciència-ficció.
Sí, però a vegades la ciència-ficció s'avança a la realitat.
Aquí està.
En anys, però aquí s'avança.
O potser coses que no sabem ni si està així investigant ni fent provatures de si es pot anar fabricant una mena de superhome més com un robot. Em sembla, doncs, que hi ha una frase també molt maca que el senyor Bisbe l'ha fet sortint aquí, diu, no és el mateix humanitzar els robots que robotitzar els éssers humans. Recordo la catequesis que un dia va sortir una d'aquestes coses, no? En el sentit que presentaven un YouTube, no? Mira, veus, tinc un robot que ho fa tot, hasta inclús, doncs, i me parla i d'això... Diu, però no em pot estimar. Aquí està la qüestió. Uh-huh. Per tant, doncs, compte que la nostra vida ara s'està robotitzant tant, però que no ens poden estimar, eh? Llavors, aquí hi ha tota la qüestió de dir, anem bé o quins perills hi ha?
El que és evident és que la manipulació genètica és un perill perquè no hi ha una frontera que marqui el límit. No sabem quin és el límit.
I aquí està una mica la feina de l'Església de marcar aquests límits. No per retrògrad, sinó per protegir a les persones. I el senyor Bisbe, en aquest sentit, doncs, posava algun criteri. A veure, quins criteris hem de tenir en compte? Primer criteri, no renunciar a allò que millori la condició humana. Tenim una gran sort que la medicina ha avançat tant i tant i doncs que ens hi podem acollir i gràcies a Déu nosaltres tenim una medicina a l'abast de tothom i mira, amb més o menys llistes d'espera, però tot va arribant, no? I per tant, no renunciar a això. Si Déu ha posat en nosaltres aquestes qualitats per poder fer front a les malalties, a les deficiències, doncs hem de fer-ho servir. El manament de no matar doncs té també l'altra cosa que diu afavoreix la vida i tot el que es pugui fer per afavorir la vida, per combatre les malalties, fabulós. Fa pocs dies veia en un d'aquests programes de la tele un grup de persones que s'havien sentit tocades precisament per les necessitats de la gent. Hi ha un noi que es metge d'Arenys de Mar, a no sé pas quines illes de per allà baix d'Oceania, que es va trobar amb una malaltia entre aquella gent, que era com una mena de lepra, que els desfigurava la cara i tot plegat. I ell ha trobat que amb una pastilla que val 10 cèntims es pot erradicar aquesta malaltia. I està fent tota una campanya per poder portar aquestes pastilles cap allà. Diu, costen 10 cèntims cada una. Clar. Costen 10 cèntims. Per tant, doncs, tot el que pugui ser investigar, anar doncs, afavorint, retornar, diu, és que com veus la gent que et somriu perquè realment els has ajudat a superar una malaltia, diu, això no té preu. Diu, a mi que no em busquin a cap altra banda, ara jo sé que el meu lloc és en allà. Era precisament una taula rodona amb motiu d'això, de dir què és el que t'ha tocat la teva vida, què és el que t'ha fet tu anar a fer tal feina o incorporar tot això. Diu, home, com veus que els hi pots portar aquesta il·lusió de viure, aquesta il·lusió de desfer-se d'una malaltia que per ells és ja incurable i aparta la gent, com la lepra, no? Doncs, per tant, això, no renunciar. No renunciar a tot el que pugui millorar les condicions de vida humana. Ara bé, però no posar en perill de la persona humana ni la seva intel·ligència, ni la seva llibertat, ni la seva autonomia, ni la seva espiritualitat, ni la seva religiositat. Deia tot això el senyor Bisbe. Compte que no fem robots. Hem de fer persones lliures i hem d'ajudar a ser lliures. Hi ha un punt de l'Evangeli que diu Pere i Andreu i Joan i Santiago Jaume i Jesús van a casa de Pere, no? I es troben que la sogra de Pere està malalta, està enfebrada i no serveix per res. Una dona enfebrada no serveix. Jesús què fa? L'allibera de la febre. I aquella dona doncs s'incorpora de seguida a la vida i els serveix a taula i tot això. És tot una cosa emblemàtica. Tot el que puguem alliberar a les persones, perquè siguin persones, alliberar del que no els deixa ser persones. I en aquest sentit, doncs és molt ample, eh? Alliberar de la pobresa també és una possibilitat de ser persona. Alliberar de la incultura, alliberar de l'esclavatge, tot el que pugui ser alliberar dels esclavatges que va posar la nostra societat és afavorir que hi hagi persones lliures, persones que puguin tenir intel·ligència, llibertat, autonomia i a la vegada també el que és alliberar de la ignorància com per poder donar un concepte de què és viure amb espiritualitat, amb religiositat. Tot això és fer persones lliures, que és el contrari dels robots. Com a humans que som, necessitem tot aquests aspectes de la nostra personalitat, fer servir la intel·ligència, la llibertat, l'autonomia. I com a cristians, encara més, som conscients que Déu ha posat en nosaltres una dignitat. I aquí ja vaig a la cosa de la fe, no? Quan diem, som fills de Déu. I tot fill vol semblar-se al pare. I tot fill té dret a continuar doncs, el que el pare li ha donat. ha posat en nosaltres una dignitat, la dignitat de fills de Déu, i ha posat en nosaltres unes qualitats per poder assolir aquesta imatge, aquesta dignitat de fills de Déu. Que estarà, doncs, precisament en seguir la pròpia consciència, una consciència ben formada, en seguir, doncs, la manera d'expressar la nostra convicció, la nostra fe, els nostres ideals. Hem de tenir dret a fer tot això. No som robots. Compte, compte, diu el senyor bisbe, que no ens deixem manipular i controlar. Hi ha hagut controls així en la nostra societat? N'hi ha, estem controlats, eh? Des del moment que portes el mòbil a sobre, doncs ja... Sí, sí, vull dir, sembla que no, però fixa't, hi ha càmeres per tot arreu, en les targetes de crèdit, els mòbils, tot això, ens tenen controlats, ens tenen controlats. I diu el senyor Bisbe, compte que hi ha controls ideològics, hi ha controls polítics, eh? I quanta gent ha anat a parar a la presó precisament per no pensar com els que manaven. Hi ha controls econòmics.
Hi ha controls i controls.
Sí, 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 sí. Diu, i ara, doncs, atenció, que hi ha un altre control que se'ns tira a sobre, que és el control tecnològic. Ens poden manipular. Una mica seria, el senyor Bisbe ha fet per tot això, quan avisant-nos, no amb por, però sí com un crit d'alerta. I hi ha una frase d'Einstein molt maca aquí, que la posa també, que diu, la ciència sense la religió és coixa. La religió sense la ciència és cega. Ens necessitem els uns als altres per poder caminar, eh, i saber cap allà on anem. Penso que és molt, molt, molt interessant, no? I podria acabar aquest comentari del senyor Bisbe, doncs, amb aquella pregunta, no?, del títol, no? Podem jugar a ser Déu? Sí, és clar que sí. Però amb una cosa molt important. Podem jugar a ser Déu amb el que l'última frase de l'Evangeli d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge. Jesús, segons l'Evangeli de Sant Mateu, diu, sigueu bons del tot com ho és el vostre Pare Celestial. Aquí podem jugar. Aquí podem atrevir-nos. Si amb alguna cosa ens podem atrevir, és en estimar. I intentar, mai li passarem al davant a Déu, eh? Però intentar ser bons del tot, estimar amb tota la força que puguem com el Pare Celestial.
Això és una actitud, eh?
Sí, és clar. I per alguns de nosaltres tot això és un objectiu, ja és tot un, el que desitgem arribar.
I per alguns és una penitència.
Penitència? Què
vols dir? Oh, perquè no tothom sap arribar a ser bo. No tothom.
Però fixem-nos en una cosa. Aquest nostre món tan robotitzat, però tan comunicat, ens toca el cor a cada moment. I ara, per exemple, tot el tema dels refugiats. El dissabte passat, veient aquell... Dissabte o divendres? Dissabte, devia ser, no? El concert del Pavelló Sant Jordi,
sí,
que va ser espectacular. Bueno, per mi, allò te toca el cor. I et mou i penso, cada vegada tens més possibilitats d'exercir la teva gran força del cor per estimar. Tens possibilitats. De vegades, en la ignorància, en la poca informació, quedaves molt, molt esmorteït a casa teva, el teu terruño i prou. Però ara tens tantes possibilitats. I vas veient testimonis de gent que han sortit a fora i el cor se'ls ha esbardellat. Però així d'estimació, de dir, com podem estimar? I tant. I fins a donar la vida, si cal.
Podem, ara mateix podem demostrar-ho, manifestar-ho molt més que no pas abans.
Podem, i tant, i tant, i tant, i tant. Tenim moltes més possibilitats. Eh? Podem realment demostrar que hi ha vides que s'entreguen per als altres. Perquè és un fet tan i tan real.
La qüestió és voler-ho fer, eh?
Sí, sentir i voler. Però clar, si no hi ha informació, no podràs. Si estàs informat, podràs. Podràs veure en què pots entregar-te, en què pots donar-te, i sobretot, és clar, amb la informació hi ha també el que et poses en contacte amb moltes altres persones. I llavors, doncs, la unió entre les persones per aconseguir un objectiu t'ho fa més possible. Una persona sola a la illa de Lesbos pot fer molt, però i si és tot un grup, i si és tot una organització, i si és tot una ONG, llavors pots molt més, molt i molt més, perquè també necessites els altres que t'ajudin a fer tota aquesta acció d'estimar. Estem ara en aquest moment, tan maco, dels refugiats.
Gratament va treure vostè el tema la setmana passada, el dijous, a la taula de diàleg interreligiós que es va fer a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal,
sí.
On vam parlar del llibre El petit príncep. Cadascun dels ponents tenia doncs, un tema en concret que desgranar, que desenvolupar, i vostè, sorprenentment, va treure el tema dels refugiats.
Sí, jo primer de tot havia escollit el fragment que parla del guardaagulles, un home doncs, que va girant les vies i va enviant els trens uns cap aquí i els altres cap allà. I a mi em preocupava molt aquesta cosa de dir som nosaltres, la nostra vida és pujar en un tren i no saps on t'enviaran? I clar, aquí me feia una mica parlar de la cosa de dir potser sí que de vegades doncs, ens tapem, ens lliguem la manta al coll i au, et poses allà a dormir, d'això, que et portin allà on te vulguin. O saps allà on te vas. El petit príncep, el diàleg que té amb el guardaagulles, doncs sembla que la gent no sap on te va. I per què van tan de pressa cap aquí? No ho saben pas. Ni el que mena el tren sap allà on te volen anar. I vaig pensar, és molt negatiu tot això, no? I tot preparant això, algú em va dir, diu, oh, hi ha gent que sí que sap on te vol anar, eh? Dic, esclar, no es mou tothom només per esnobisme. Mira, ara ha nevat en el Montseny, tots cap al Montseny, els queden encallats i no poden avançar. Arriba el bon temps, tots cap a la Costa Brava. I després, doncs, tots encallats allà a l'autopista que no poden tornar a casa. Però hi ha altra gent que no van per esnobisme, no van per deixar-se portar. És la gent que fuig d'una terra que no els deixa viure. És la gent que fuig d'uns llocs en els quals la seva condició humana és menyspreada. I es maten així a pilons per la guerra o es moren a pilons per la fam, per la impossibilitat de dur a terme tot un mínim de feina, d'alimentació, de cultura. I aquesta gent saben el que volen. I per això es llencen a la mar o travessen nacions fins que s'han trobat amb fronteres de filferro o de plaques metàl·liques o de blocs de ciment. I per això vaig posar això. A veure, no tothom viatja així sense saber allà on te va. N'hi ha que saben molt bé allà on te volen anar. N'hi ha que saben molt bé que tenen al davant unes possibilitats de viure sense la por de la guerra, amb condicions més humanes, tenint accés a una cultura i poguent dur a terme una feina. I per això doncs, hi ha tota aquesta qüestió avui a la tarda. Avui a la tarda, jo m'imagino que la manifestació de Barcelona serà molt sonada, molt sonada. I senzillament és això, que la gent tingui la possibilitat de moure's buscant una terra que els aculli, una comunitat humana que els accepti i que els respecti com el que són. Que són persones. En el Sant Jordi, la setmana passada, doncs, era aquell volem acollir, era un crit unànim, volem acollir. O sigui, com a persones humanes que som nosaltres, tenim un cor que se'ns encongeix davant del sofriment i davant de les condicions miserables que els tenen en els camps de concentració.
Però que hagi de ser el poble qui ho demani, o sigui, tenim uns governants que haurien de governar en aquest sentit.
El Jordi Évole ho va dir-ho massa clar.
Massa clar i tot, no?
Hasta potser massa, eh? Sí. Perquè no tothom... Però sí, és veritat. És veritat. Hi ha el testimoni d'una noia que diu, vosaltres teniu por de nosaltres? Diu, sí, és al revés. Som nosaltres que us tenim por. Som nosaltres que ens veiem així, maltractats per vosaltres, i no hauríeu de tenir cap por, eh? I penso, doncs, és clar que aquí s'hi ha barrejat la cosa religiosa, la cosa dels extremismes religiosos que porten a la violència, la cosa del terrorisme, els interessos així polítics... Però, esclar, a l'arrel de tot hi ha i qui és que està venent armes perquè es brallin, perquè es matin.
És que tot és una pilota.
Sí, tot és una gran pilota que estires un fil i en surten molts. Eh? És terrible, això.
Però això no treu que el clam de la gent, de les persones que volen acollir, s'imposi. És a dir, seria molt incoherent, molt contradictori, que després de no sé quantes manifestacions ja, Europa no obrís portes. I ja no parlo de portes indiscriminadament, sinó tot el contrari, amb raonament, amb sentit comú, en coherència, repartir-ne.
Però aquí hi ha una altra cosa. Si obren les portes, després la gent sabrà acollir-los. Fins ara hem dit, volem acollir, però estem preparats per acollir-los. I aquí hi han sortit algunes iniciatives ben maques, no? Allò de que, per exemple, al Canadà penso que es fa, no? De posar un mentor, com una mena de tutor. De dir, vale, els que arribin, guaita, fem un voluntariat que els hi faci costat, com per introduir-los en el lloc on han arribat i explicar i ajudar-los a entendre el llenguatge i acompanyar-los i obrir-los. Sí. Clar, tot això és un gran bé per al que és acollit, però és un gran bé també per al que acull. Perquè té ocasió de créixer ell així donant-se als altres. Com més tancats estem, més raquítics ens tornem. Com més t'obres, més t'enriqueixes i més vas creixent i més ganes tens llavors de continuar aquesta activitat d'obertura en els altres.
La por d'aquest encara context de crisi econòmica possiblement fa que moltes persones s'estirin enrere. Eh? Això també s'ha d'entendre.
Sí, però diuen que n'estem sortint, no?
Diuen que ja hem sortit.
I
sí, què diuen?
Sí, diuen, no. I vaja, no hi entenc jo d'aquestes coses, però sé que hi ha llocs que sembla que els hi falta mà d'obra, eh? Alguns països d'Europa, doncs, va bé que els hi vingui gent jove disposada a treballar perquè s'han d'omplir uns llocs i fer un treball. Em sembla, no ho sé. Jo agafo de moment només la part humana, de dir, a veure, tot refugiat és una persona humana com jo i té els mateixos drets a poder viure com jo. Per tant, l'he d'acollir, l'he d'acompanyar i he de mirar de que no se li posin més entrebancs, més dificultats. I si una persona se sent estimada, ens estimarà.
Doncs amb aquesta frase tan maca, si li sembla, acabem el programa d'avui.
Acabem. Jo espero que avui a la tarda tot Barcelona sigui un gran clam i toqui el cor dels responsables de per què no podem acollir més. Però, esclar, hem d'estar preparats nosaltres, eh?
Sens dubte que si ens donen el vistiplau ens prepararem.
Doncs vinga, som-hi.
Gràcies un dissabte més per ser aquí amb nosaltres a aquesta hora del matí.
Gràcies a tots vosaltres per escoltar. Bon dia.